Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Avui sortim de casa havent dinat, millor dit, després de cruspir-me uns espaguetis de confinament a correcuita i ara, amb la panxa plena i la mascareta, m'està agafant una mandra. És l'ansietat, nen. Tothom s'ha engreixat durant aquests dies. Ho diuen a la tele. Em mira amb cara, deu vés a fer punyetes i condueix fins a Santa Maria d'Oló, on hem d'espavilar per seguir les instruccions de l'Emma per arribar al Mas i als Prats, on pasturen les ripolleses en una tarda de maig d'aquelles en què cauen quatre gotes i tot llueix. Net i polit com una nena endiumenjada. L'Emma és espigada i gràcil com una ballarina i tanmateix és una de les poques dones d'una colla d'esquiladors rabassuts que cada primavera s'enfronten a la tasca de tallar la gruixuda capa de llana, l'abric natural dels ramats ovins, abans que l'estiu i la calor se'ls tiri sobre. La van veure fa pocs dies esquilant les latxes de la IAS, la ramadera Sant Hilari. L'operació és delicada, cal no fer ferides ni esvalotar massa el ramat. La concentració és màxima. El treball de pastors i esquiladors és ràpid, en cadena. Les ovelles, porugues de mena, fan pinya en un racó, com mirant-se un patíbul. Cal fer-ho amb precisió i rapidesa. El pastor agafa l'ovella per les potes del darrere, una mena de clau de judo, i aconsegueix asseure-la a terra. Li fa la pedicura. Immediatament és el torn de l'esquilador, que va passant la màquina que n'extreu la llana i deixa l'animal amb la pell blanqueta i nua. Tot és com una dansa. La mà que treballa no és la que porta la màquina, sinó l'altra, amb la qual li estiro la pota davantera. La poso al darrere meu per immobilitzar-la, li giro el cap i li estiro el coll i l'engonal, els racons més delicats per no ferir-la. En menys de 5 minuts, l'ovella ja està llesta i al terra del corral cau un munt de llana greixosa que es recull en grans sacs. I què se'n fa? Pregunto. S'hauria de cardar i netejar per aprofitar-la, una feinada que ara ningú no pagaria. Inés Brutón, Dones Pageses, de Cossetània Edicions.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, per molts cosos.
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Vinga, va, que la Fonda en podcast està a punt de fer vacances. Encara ens queda una setmaneta i després anirem a la FM de dilluns a divendres a fer la Fonda, clar que sí, de una a dues cada dia. Però vinga, va, que avui el pica-pica, després d'aquestes dones pageses, anirem a la Gui Virgínies, perquè l'Òscar Gómez ha anat fins al Ripollès. Després farem ruta formatgera cap a la Garrotxa. I avui un projecte molt interessant entre un pescador que té un projecte de sèpies i un cuiner de l'Escala. Què? Us fa peça? Vinga, va, comencem.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I ja tenim a punt l'Òscar Gómez, el nostre gastrònom de confiança. Òscar, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep i companyia.
Què, com va tot per això? Bé o no, aquest cap de setmana?
Va molt bé, estem fent ruta, estem recorrent el país i estem xalant molt amb els plats que trobem.
A mi m'agrada perquè sempre dius que vas de cul, però sempre estàs per aquí, a la Seca, a la Meca i la Vall d'Andorra, tu.
Bueno, és que anar d'un lloc a l'altre i tastar forma part d'aquest esperit d'anar una mica de cul, però i gaudir-ho alhora, no?, les dues coses.
Diu, quan vulguis ser gran, què vols ser, no? Dius, inspector de la Michelin.
Ostres, bueno, tindria coses a favor i en contra de tot això, però s'escapa una mica del tema.
algun dia en parlarem, va, algun dia en parlarem a veure què és el que té de bo i el que no té tant de bo ser un inspector de la guia Michelin, eh? Sí. Per mira, imagina't, per tota la península ibèrica. T'aniria bé o no?
No, a veure, a mi m'aniria fantàstic parlar-ho i debatre una mica sobre el tema, i tant que sí.
I tant, i tant. Doncs ho farem. Òscar, cap a on ens fas anar avui? Cap a Tarragona, cap a Lleida, cap a Girona, cap a Barcelona?
Avui anem cap al Ripollès.
Al Ripollès.
Anem al restaurant La Cantina.
Ep, La Cantina?
Sí, La Cantina.
Que consti que no és a casa meva, que es diu La Cantina.
No, aquesta és a Planoles, al Ripollès, coincideix el nom. I bé, es diu La Cantina perquè, de fet, és la cantina de l'estació de Planoles, de l'estació de tren de Planoles. És la família ferroviària que fa 40 anys que van obrir La Cantina i tenen un restaurant que a mi em sembla deliciós i espectacular.
Hosti, tu, i què s'hi menja aquí, a veure?
Doncs mira, es menja cuina de muntanya. Cuinen la Eli i la Lola i fan cuinar xup-xup. Aleshores, fan molta caça. Per exemple, vaig menjar fa pocs dies un estofat a cèrvol que estava espectacular, amb una carn molt flonja i... Saps que la carn de caça s'ha de tenir la mà per clavar-la, sí. I la fan boníssima. Però no només fan cèrvol, fan senglar, fan cabirol... El cabirol en fan en mandonguilles, fan isard, vull dir, aprofiten la ubicació per tenir tota una oferta de plats de caça que és espectacular, la veritat.
Déu-n'hi-do, perquè, a més de ben segur que és allò, és un producte del territori, això allà, eh?
Segur, perquè, a més, vaig estar preguntant pel poble i els caçadors de la zona, molts van a menjar allà, i si van els caçadors... És per algo que en saben, del territori en saben molt.
Clar, això és una d'aquelles coses que sempre diuen, que en un restaurant, si hi trobes camions, diu, para-t'hi, diu, que menjaràs bé, no?
Sí, segurament menjaràs correcte, perquè, mira, tenen molts jocs en triar, i si trien aquest és per alguna cosa, està clar, sí, sí.
I a part del plats de cacera, Òscar, què hi trobem aquí?
Doncs mira, fan uns lletons que són una meravella, perquè li vaig preguntar a l'Eli com els fan, va dir, no en té cap secret, sap aquesta humilitat de la gent que fa molt bé una cosa, diu, no en té cap secret. Em va dir, senzillament els fregim i quan comencen a estar dorats li posem molta ceba en juliana i pebrot verd i acabem de cuinar-los. És uns lletons encebats i la veritat eren com bombonets, se'ls despeien a la boca.
Hòstia, de ben segur que també aquí és d'aquests llocs que foten alguna croqueta interessant, no?
Sí, fan uns croquetots enormes, però enormes, eh? Són grans com, jo què sé, quasi com una pilota de tennis, una cosa espectacular, i molt amb la carn de pollastre, perquè jo vaig demanar les de pollastre, totalment la notes a dintre, desfilada, saps? Aquestes croquetes d'un estil rústic, però amb un gust molt intens, em va agradar molt, i te les posen amb unes patates, que les fan ells al moment, aquestes patates congelades xungues que a vegades trobem per les capitals dels llocs, en hi ha unes patates espectaculars també. Tot és espectacular avui, Pep, és una cosa
meravellosa. Jo em suposo, Òscar, que estan a Planoles, estan al Ripollès, bona temperatura, diguem-ne, bons embotits.
Fan molt bons embotits. Una de les persones que venia amb mi es va demanar un entrepà, perquè una cosa que no he comentat és que tot això, si vols, tu pots halar d'esmorzar, que jo vaig anar a esmorzar aquí. I tot això pots fer a mig matí i, bueno, van sortir ja per migdiada, clar. I tenia un company que es va demanar un entrepà, el pa molt bo, també del poble, tomàquet, evidentment, refregat, ple de tomàquet triturat i posat amb una cullera per sobre, i embotits de Planoles. Va demanar un bull i tenia molt bona pinta.
I suposo que les postres també deuen ser d'aquelles de cullera grossa, no?
Les postres són els clàssics. Flam fet a la casa, crema catalana. I un detall que em va agradar molt és que si demanes un cafè o un cafè amb llet, et posen per acompanyar sempre uns quants carquinyolis. Que també vaig trobar un detall maco i divertit.
Doncs, escolta, Òscar, ens encanta que ens hi hagis posat La Cantina de Planoles, de la plaça de l'estació de Planoles, aquí on mare i filla, l'Eli i la Lola, hi fan aquesta cuina tradicional i popular. Entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, xocolates i torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat els nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I la ruta formatgera d'avui anem cap a la Garrotxa, concretament a Olot, perquè allà hi ha una formatgeria d'aquelles que té història, tot i que no va començar a Olot. Oriol, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara a Olot, però abans vosaltres estàveu a Sant Feliu de Pallerols, eh?
Sí, nosaltres...
Éreu pescallunes, no?
Sí, bueno, de tota la vida. Els meus pares van anar allà a una casa de pagès que era dels meus avis i les avis. I el meu pare, bueno, vivien a Barcelona i ell tota la vida havia volgut ser pagès. Llavors va buscar opcions per anar a fer de pagès i muntar una formatgeria i així. I aquesta opció era la casa dels meus besavis, que bueno, van anar allà i la van arreglar i tot plegat, i van ficar bestiar, van començar a munyir, i llavors van començar l'any 82 a produir formatges i iogurts.
I vosaltres vau seguir, no? Però és que tu i el teu germà no veniu pas al món de la formatgeria?
No, nosaltres vam estudiar manteniment industrial, que és el que ens agradava. Ara també ens agrada molt fer formatges, vull dir que no, una cosa no treu l'altra. Però vam començar manteniment industrial, nosaltres tots dos teníem feina, i llavors que els meus pares, al cap de bastant de temps, ja es van separar i tot plegat, i el meu pare va quedar sol a la formatgeria, i tot sol no podia. Llavors va decidir, ens va preguntar a nosaltres teníem 21 anys llavors, ja feia 2 o 3 anys que feien de mecànic, que si volíem seguir el negoci o plegava definitivament, perquè no podíem tot. Llavors va ser quan nosaltres vam decidir seguir el negoci, perquè van començar el 82, el 85 ja vam fer el primer formatge ecològic de Catalunya, i el que estava tota la vida estallada de petits, ajudant a munyir i veient com treballaven i tot, també ens sabia molt greu que paguessin, no?
Clar, de fet,
vam anar cap allà.
Clar, de fet, és això. Jo sempre, no, us he vist amb la imatge aquella de que Mascle Perol va ser dels primers a posar el segell del CCPAE al principi de tot, no? Allò, l'ecològic, l'Emili, sempre ell ho tenia molt clar, tot això, no? I són aquelles coses que, bueno, quan un suposo que les instaura els seus fills, l'únic que podeu fer és seguir i engrandir-ho, tot això.
Sí, exacte. Nosaltres... De fet, ell sempre ha fet tota la vida, eh? Des de que van començar, els nostres pares sempre han fet iogurt de vidre i en barra retornable. O sigui, abonem una quantitat de cèntims a cada pot que ens tornen, per motivar la gent que tornin pots i es puguin reutilitzar. Llavors, clar, nosaltres un dels objectius que teníem claríssim quan vam seguir el negoci, ara ja fa quasi 13 anys, però teníem 21 anys, llavors vam estar 4 o 5 anys amb el nostre pare, que ens ensenyava una mica com funcionava tot. I llavors vam agafar la formatgeria aquesta d'aquí a Olot i vam començar jo i el meu germà, no de zero, però des del principi, ja que el meu pare ja estava jubilat, no? I la nostra idea, o sigui, 100% segur que nosaltres volíem seguir el negoci, però eliminant totalment el plàstic de qualsevol tipus de producte. I ara podem dir que fa mig any ho hem aconseguit, no? Fem amb vidre, cartró i bosses biodegradables. De fet, no fem servir res més que aquests tres materials per produir.
Déu-n'hi-do, perquè a més vosaltres no sou d'aquells que feu tres formatges. Vull dir, teniu un gran reguitzell de producció, no?, de diferents productes, de tan frescos com curats, amb vaca, cabra, ovella...
Sí, nosaltres, els nostres pares van començar al principi de tot, van ficar cabres, llavors sempre ho ha explicat això, no? Els pares, quan vam néixer nosaltres, que som bessons, les cabres s'escapaven molt i eren molt punyeteres. Llavors van agafar vaques perquè era més difícil que s'escapessin, no? Llavors, clar, la gràcia és aquesta, que vam començar amb cabres, van seguir amb vaques, i nosaltres, quan vam continuar la formatgeria, que ja produíem productes amb vaca i cabra, vam decidir produir també amb llet d'ovella, fer els tres tipus de llet. Llavors, només tenir formatgeria i no haver d'anar a munyir amb el bestiar i tot plegat, que treu molta feina, jo m'he especialitzat a fer cursets i això, i m'he especialitzat a fer més producte, i també m'agrada molt investigar i provar coses i així, i llavors hem anat traient productes que hem anat fent, que, ostres, que el fas i dius, el proves, ostres, deixes provar la gent, la família, hosti, que bo, ostres, que bo. I llavors l'acabes fent perquè és que la gent te'l demana. I al principi només fèiem iogurt i un formatge semicurat. Ara llavors fem tant dels tres tipus, fem pastes toves, fem blaus, fem pells rentades, fem curats d'un any de maduració, fem un de vaca que és un tipus brí, un altre que és una mica més protolitzat, no? Que és l'origen que hem tret ara, que és un formatge que, bueno, que volem donar com les gràcies als nostres pares, perquè si no ells no haguessin començat, nosaltres no estaríem on estem. És un formatge que es diu Origen, que és de cabra, i com que al principi vam ficar cabres, per això és de cabra i té aquest nom, no? Doncs els orígens. Llavors, l'etiquetat, surten retalls de diaris i entrevistes que els havien fet els nostres pares fa uns anys, i és un formatge que hem fet bàsicament per ells. Per agraïment a tot el que han fet, i que gràcies a ells estem on estem nosaltres també, no?
Ara parlaves dels formatges diferents i també n'hi ha un, diguem-ne, amb conducta social, no? Perquè feu un formatge solidari.
Sí, aquest formatge va néixer amb la pandèmia perquè nosaltres hem set mullidors i pagesos i sabem el que costa cuidar el bestiar i produir una llet que sigui bona i de qualitat, no? Perquè nosaltres, en els ecològics, el bestiar no els teníem estabulats, pasturaven, els vas anar a buscar al bosc, cada dia els has de portar a la muntanya, baixar-los, i tot plegat, i fem el que costa. Llavors, amb la pandèmia vam veure molts vídeos que es van fer bastant virals per l'Instagram, de pagesos que molts els havien deixat de comprar la llet per culpa de la pandèmia, i llavors havien de tirar la llet. A nosaltres ens va saber molt de greu. Dic, ostres, ens va tocar perquè vam ser grangers, no? I llavors vam començar a pensar, veure què podíem fer, i vam dir, mira, per què no fem un formatge que surti bé de preu, que tothom el pugui comprar, així traiem litros als pagesos i els beneficis els podem donar per una ajuda a buscar la vacuna contra el coronavirus, no? A Jo em curo, no? Que és, bueno, és una associació que també, a part d'aquesta vacuna, té de buscar altres coses amb el SIDA i així, no?
Oriol, si t'haguessis de quedar amb un formatge o amb un producte, és a dir, quin seria el producte més icònic de Mas Claverol, què triaries tu?
Bueno, és molt difícil perquè n'hi ha molts. Jo soc bastant formatxer, m'agraden bàsicament tots. Però sí que, si puc triar-ne dos, si me'n deixes triar dos...
Vinga, va.
Jo poder triaria el Coronat, per la història que té al darrere d'això que, bueno, que ens van donar el premi del jove artesà més innovador de l'any 2021, sembla que va ser, i també té una història darrere, no?, que és per ajudar els pagesos, bàsicament. I després l'altre seria l'Origen, que és de la mateixa família, és una pasta tova, però més protolitzat. Mm-hmm. També per la història que té al darrere, per agrair als nostres pares tot allò que van començar, que nosaltres ara ho estem seguint, no?
Doncs, Oriol, moltíssimes gràcies per atendre avui la nostra trucada. Ves fent la fossa de formatges, que ara venim, i molts records a l'Emili.
Oh, i tant, molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.
Salut i formatges.
Que vagi bé. Adéu, adéu.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, tupins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982, que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya. La Fonda, amb Pep Noguer.
Doncs vinga, ben aparcat aquí al port de l'Escala, a l'Alt Empordà, tocant gairebé el Baix Empordà, el veig aquí de lluny, i l'Isaac m'ha dit que el trobaria per aquí remenant andròmines, perquè avui volem parlar d'un projecte interessantíssim que ja fa un quant temps que corre, però jo sempre dic que és molt poc conegut, i avui volem parlar de tots els ets diuts d'això. Mira, ja el veig aquí. Isaac, bon dia.
Bon dia, Pep, què tal, com estem?
Què fas per aquí aquestes hores?
Doncs mira, ja me veus, aquí remenen quatre nanses, que ara estem en plena temporada de la pesca de la sèpia, i aquí remenen quatre nanses per pescar aquestes sèpies que ens estan esperant.
Avui hem vingut fins aquí sobretot per parlar d'això, no? D'aquest projecte, que de fet es diu així, no? Projecte Sèpia, que el vau començar tu i en Boris, no?
Sí, Sí, bueno, vam agafar ja, el projecte va néixer ja fa uns anys enrere, en el parc del Montgrí, Medes i Baix Ter, a les mans de l'Àlex Llorente, que ens va deixar. El projecte va quedar així una mica abandonat, en Boris el va recuperar, i després doncs, jo quan vaig començar a pescar el 2013, com a pescador artesanal de l'Escala, vaig tenir unes quantes inquietuds a l'hora de recuperar aquests ous que ens trobàvem enganxats en els arts de pesca, i vaig buscar doncs, algú que me pogués ajudar a recuperar aquests ous i vaig conèixer en Boris. Amb en Boris doncs, vam començar a treballar per buscar solució a tots aquests ous que ens trobàvem de sèpies i calamans enganxats en els tresmalls, en els pedrals, en els arts de pesca dels pescadors artesanals en general. I aquí doncs, va començar aquest repte i aquest projecte, no? De mirar de donar sortida a tots aquests ous que ara els veiem una mica com una llavor per les sèpies de l'any que ve.
Clar, perquè quan un va a pescar, a vegades, clar, hi ha pesques que diguem que són més selectives que altres, no? El palangre, tu saps que cada ham hi ha un peix enganxat o cap, no? No hi trobaràs altres coses. En canvi, hi ha altres arts que sí que s'hi agafen altres cosetes, com deies això, aquests ous de sèpia, que això, en condicions normals, què els hi passava, aquests ous?
Sí, perquè entenguem això, la sèpia i el calamar necessita un substrat sòlid per poder-hi amarrar els seus ous, o sigui, necessita lligar aquells ous perquè el seu procés evolutiu d'aquell ou doncs, tiri endavant. Antigament les sèpies arribaven aquí a la Bahia de Pals i a la de Roses com un lloc que trobaven substractes que durant l'hivern i les tardors havien aportat als rius, amb els temporals, portaven i fixaven tot de restes vegetals en aquestes badies. A la primavera, arribaven aquestes sèpies i els calamans i trobaven totes aquestes restes vegetals, a part de bones praderies de Posidònia i Cimodocea, que aquests animals venien a enganxar-hi els ous. Actualment els rius porten molt poca aigua i restes vegetals quasi que no n'hi ha. Aleshores aquests animals venen aquí a la badia i es troben doncs, una mica un desert, però ells necessiten un lloc per amarrar aquests ous. Aleshores, què troben? Doncs els nostres arts de pesca. Troben, ja siguin els pedrals que utilitzem per fondejar l'art, les cordes per al balisament, els mateixos tresmalls, arriben i ens alliguen els ous aquí. Què passa? Nosaltres els vespres anem a calar aquests tresmalls per pescar les sèpies i de matinada anem a llevar. I mentre estem llevant ens trobem doncs, això que t'explicava, que tant sèpies com calamans aquella nit han aprofitat per lligar-hi aquests ous. Fins a dia d'avui aquests ous es treien perquè s'havien de treure per tenir la xarxaneta per tornar a calar i es tiraven a mar. I no sabíem què passava. Vam demanar informació en el CSIC de Barcelona i ens van dir que tots aquests ous que nosaltres treiem dels arts de pesca i arribàvem a mar, els deixàvem anar a mar, amb el cap dels temps anaven rodolant pel fons, la sorra els anava lijant i aquests ous es perdien. O sigui que tots aquests ous que nosaltres estàvem llançant els estàvem matant. I d'aquí doncs, va néixer aquesta inquietud o aquesta necessitat de poder-li donar la sortida d'aquests ous a través de tot això del projecte Sèvia.
I com ho feu, això? Perquè, clar, això, explicat així, sembla molt ràpid, sembla molt bé, però jo suposo que aquí hi ha una gran feina, no? Una gran tasca, de fer com si siguéssim en una, no sé, en una granja de pollastres.
Bueno, al començament sí que va ser difícil perquè vam començar a fer una cosa que no teníem cap referent per poder-nos-hi fixar i poder doncs, començar a treballar d'aquella base. Vam tindre de fer molt d'invents perquè al final teníem aquests ous i els havíem de donar sortida. Aquests ous de sèpia de calamar, perquè ens fem una idea, tarden uns 2 mesos a eclosionar. Aleshores hi havia tot aquest període de temps que havien d'estar en condicions òptimes perquè aquests ous sortissin i poguessin néixer. No? I això ho hem fet a través d'un sistema que és bastant senzill. Un cop ja el tenim és molt senzill i la implicació del sector pesquer també és petita, és més voluntari i més filosòfic que no pas la feina que hi ha, no? Al final el que fem és, doncs, mentre estem llevant aquestes arts de pesca, us dic, els tresmalls i les nanses, durant la primavera, que és quan anem a la sèpia, doncs aquests ous el que fem és els aguantem a bordo a la barca, portem un viver amb aigua salada circulant mentre treballem, que són aquestes 6-7 hores que estem llevant els tresmalls, i els fiquem en unes bones condicions d'aigua, amb circulació d'aigua, perquè aquests ous, mentre treballem, no morin. Quan arribem a port i tenim un viver, que li diem un viver de recol·lecció, aboquem tots aquests ous en aquest viver, i en aquest viver s'hi estan aproximadament doncs, la meitat d'aquests 2 mesos que t'he dit, i estaran un mes. En aquest mes aquests ous s'hidraten, creixen, augmenten de volum, i quan estan en aquest període que ja estan a la meitat, doncs nosaltres agafem aquests ous d'aquest viver de recol·lecció i els aportem a mar obert, amb un sistema de gàbies que nosaltres li hem anomenat incubadores. I aquestes incubadores són molt curioses perquè, o sigui, són com una caixa, vale? amb una reixa, i aquesta reixa té un forat suficientment petit perquè l'ou, quan li fiquem a dintre, no caigui, ¿vale? Però té un forat suficientment gros perquè quan la sèpia neixi o el calamar neixi pugui sortir per si sol d'aquella incubadora. I això estem contents perquè després de fer tantes proves, com t'he dit, vam aconseguir que aquesta incubadora tingués una viabilitat, una certificació d'un 90% d'efectivitat dels ous que hi entrem. O sigui que si entrem aquests 1.000 ous, doncs uns 900 acaben siguent sèpies que s'incorporen a la badia i no són 1.000 ous morts com eren fins ara.
Isaac, de ben segur que tu quan vas començar a pescar aquí en aquest port de l'Escala, poc et devies imaginar que acabaries, diguem-ne, fent dues feines, no? És a dir, això avui en dia se li diu sostenibilitat, no? En lloc de deixar una cosa o de que una cosa acabi, diguem-ne, a la brossa, entre cometes, aquesta brossa metafòrica, de poder-ho aprofitar, no? A banda del tresmall, que com bé dius, doncs ara que hi hagin aquestes sèpies, aquest calamar. Clar, jo m'imagino que no es devia pescar tanta sèpia a l'Escala fa 15 anys.
Bueno, jo crec que sí, eh? O sigui, poder dir que arrel del projecte sèpia hi ha més sèpies és una mica abusarat, jo no m'atreviria a dir això, perquè la sèpia i el calamar i el pop i el sonso, per exemple, també són espècies que tenen un cicle de vida molt curt, viuen un any, ells neixen a l'hivern, s'alimenten, creixen i a la primavera de l'any que ve tornen com a adults reproductors i després de reproduir moren. Aleshores, sí que podem tenir un impacte a l'hora de minimitzar aquest impacte dels arts de pesca dels artesanals, però el volum de captures d'aquestes espècies és molt fluctuant perquè depèn molt de la meteorologia. Si ens ve ara amb el canvi climàtic estan vinguent temporals una mica més adelantats o atreçats, depèn de com ho mirem, temporals que ens puguin venir a l'abril o al maig, aquests fan molt de mal, perquè troben les postes de sèpies i calamans amb profunditats baixes, a 6-7 metres de fondària, i aquests temporals es carreguen els ous que han ficat les sèpies. Aleshores sí que pot haver-hi un any molt bo de sèpies perquè el temps ho ha respectat i l'any que ve, si aquest any ens vingués un temporal doncs el mes de maig, doncs l'any que ve serà un any dolent de sèpies. O sigui que aquestes captures sempre fluctuen molt, però més per lo que és els temporals i condicions externes a lo que seria el sector primari.
Li he dit a veure si vindrà, perquè aquest home sempre està molt enfeinat, però li he dit a un bon amic teu, en Jordi Jacques, és un gran cuiner d'aquí de l'Escala i que a més també ha fet els seus pinitos a Catalunya Ràdio, que el tio parlant de cuina i de futbol, que vingui perquè ens expliqui una miqueta la cuina del calamar i de la sèpia, i de ben segur que vindrà d'aquí una estoneta. Però clar, hi ha una cosa important aquí, que és el fet de que una vegada es pensa, no, que en un port, per exemple, tan petit com aquest, sempre dic, fa molt temps, pocs ports, podríem dir, pesquers de Catalunya, que aquí no hi ha barques d'arrossegament.
No n'hi ha hagut mai de barques d'arrossegament. A l'Escala podríem dir que va néixer com a barques artesanals i sardinals, que ara són les teranyines, i el pal de paller d'aquesta cofradia seria el peix blau, i després doncs, els artesanals, que podríem dir que les nostres espècies estrelles són els cefalòpodes per això, perquè estem en aquest enclavament, que hi ha aquesta badia on hi ha històricament doncs, aquests animals hi venen a reproduir-se, i és una badia rica en aquest recurs.
Guita, ja el veig aquí. Jordi, què tal?
Molt bé, molt bé, molt interessant tot el que esteu parlant. Molt, molt.
Ah, que ens escoltaves per aquí?
Estava per aquí darrere, encara no us semblava, però us estava escoltant.
Jordi, jo suposo que per vosaltres, els cuiners i cuineres, no només de l'Escala, sinó de tota la comarca o de tota la província, que hi hagi, diguem-ne, uns pescadors i pescadores que tinguin aquestes ganes, diguem-ne, de treballar perquè les coses no es facin malbé, perquè hi hagin projectes que ajudin a millorar i, sobretot, a potenciar aquesta colla, no?, aquesta riquesa que tenim al mar. Això és molt important, perquè és que, si no, entre el canvi climàtic i, diguem-ne, altres històries, diuen que el peix s'acaba al mar, no?
Totalment, o sigui, el que està fent l'Isaac i companyia és importantíssim, és, sens dubte, és el pensament de la nova fornada de pescadors, i que jo crec que el següent pas més interessant serà els aliats que trobarem això, els biòlegs, les institucions, els cuiners, els consumidors, els peixaters, absolutament que tothom tinguem aquesta sensibilitat, fent aquest primer pas que la tenen ells, no només ja pel fet que fan una pesca hipermega sostenible, sinó que, a més, ajuden a les espècies a reproduir-se, sinó que, a més, ens ho expliquen, que això és molt interessant. Jo sempre dic que veure-li... I és una frase, mira, recordo perfectament, és una frase que te robo a tu de fa molts anys, una vegada, a Olot, que te vaig sentir-ho dir, que és veure-li la cara a qui ha fet el producte, absolutament canvia el producte. I és així, és així. O sigui, qui ha pescat a conèixer-lo, que hi hagi aquesta relació molt més pròxima, fixa't bé, que és tornar molt, molt enrere, però és molt interessant, és el que li donarà sentit. Farà que siguem respectuosos, que cada vegada tinguem més clar qui fa les coses ben fetes i en el que qui fa les coses ben fetes tots hem de ser corresponsables amb, amb la seva venda, doncs, sense cap mena de dubte, és el camí, és un camí maco, a més, és un camí maco d'explicar, molt, amb molt de discurs a l'hora de vendre i sobretot el sentir-te bé amb tot el que hem de fer cada vegada més pel nostre entorn perquè l'hem d'ajudar i el projecte Sepia ho fa a la perfecció. I afegiria que a més hi ha una part molt més interessant. Sempre parlem d'aconseguir que espècies devaluades guanyin valor. Fantàstic, això ha de ser així, perquè hem de pagar més espècies que no es paguen i poder no és tan necessari obsessionar-nos amb espècies que són caríssimes i que costen més de col·locar dins del mercat, però fins i tot, mira, fa uns anys, ara tothom sap més o menys el que és un calamar de potera. Ha anat costant, eh? Que per mi és una cosa meravellosa, un calamar de potera. Però ja més o menys ara tothom ho ha anat sapiguent. Ara jo crec que la següent assignatura és que la gent sàpiga que és una sèpia petita d'ara, d'aquesta època, de primavera. Perquè jo trobo que és un producte tan excel·lent com el calamar de potera, però que té tot aquest desconeixement encara de la gent bé, pensa, una sèpia petita, aquelles sapionetes que ens trobem, que són fantàstiques, eh? No té res a veure, és un altre producte i és un producte meravellós. Doncs tot això... Quan quan m'ha ve l'Isaac i m'ha dit, tinc això, ja me fa que hi tingui una atenció especial. Aquesta atenció especial fa que el tracti d'una manera especial, però sobretot que li acabi explicant al consumidor final d'una manera molt especial i aquell també acaba sent un prescriptor d'aquest producte. Doncs aquest és el camí. El camí és que els cuiners i els pescadors hem de xerrar molt, hem de saber molt un de l'altre, uns les necessitats... que és el que estan fent amb el projecte Empescat, un amb les necessitats i l'altre amb el coneixement, escolta'm, ara aquesta espècie està en el seu punt perfecte, i que tot això es traslladi amb creativitat a la cuina, amb control en el procés, però sobretot coneixement pel comensal quan arriba al restaurant i li puguem explicar molt directament. Aquesta sèpia és del meu amic Isaac, que l'ha pescat perquè ara és el moment idoni i te l'he fet d'aquesta manera per malmetre-la el mínim possible. Això és el camí absolutament impecable.
Clar, perquè aquesta és una d'aquelles coses, no? Nosaltres anem al mercat, veiem unes sèpies allà, un calamars, però no sabem ni de quina raça són, no sabem... Bueno, podem saber d'on estan pescades, perquè segurament, i com a normativa, hi ha d'haver-hi l'etiqueta, però no sabem quina edat tenen, no? I això, els cuiners i cuineres de casa nostra, segurament ens falta aquesta divulgació o aquesta saviesa que tenen la gent de mar, no? Per dir, mira, això és de l'any, això és de fa 3 mesos. Aquesta sèpia després a la cuina la tractarem d'una manera o d'una altra. Ara parlàveu precisament d'això, tu, Isaac, que ets molt jove, clar, jo no sé això quan vau començar els pescadors grans d'aquí de l'Escala, què us deien? Va ser un projecte que van dir, mira, què fan aquests dos d'això? O us va costar o no?
Sí, home, ja ho saps tu, totes les coses noves costen, a més el sector pesquer ja és un sector pues, tancat, no? És una mica hermètic, i jo no venia tampoc del sector, sí que sempre he sigut un nen d'aquí de l'Escala, no? Que m'he criat aquí i coneixia.
No, de què venies tu? Què feies tu abans?
Jo he fet una mica de tot, però el meu pare era fuster, i els meus avis tenien un petit supermercat, un Colmadon, aquí al mig del poble de l'Escala, i sempre m'he criat amb vincle així amb la gent del mar, perquè m'he criat aquí, però no era pescador. Vaig estar en el món de la fusteria, després vaig estar en el nàutic, després en el varadero, fins que vaig decidir que me volia dedicar a mar, i si me dedicava a mar havia de ser pescador artesanal.
Clar, i això que dèiem ara, no? És a dir, nosaltres, els cuiners i cuineres, quan veiem les sèpies, no sabem aquelles sèpies com són, no? Els hem de tocar una miqueta. Una cosa és, diguem-ne, el comerç que ve d'altres indrets i que ja ve amb altres formes, diguem-ne, de conservació, però les sèpies que traieu vosaltres, és a dir, quan traieu aquestes sèpies, quina mida tenen?
La sèpia és un animal, com altres espècies que he dit abans, que van canviant les mides segons la temporada. La sèpia, començarem la temporada a principis d'any, depenent sempre de la meteorologia, sempre començarem a pescar la sèpia amb anticiclons, pressions altes i bon temps. La sèpia s'acostarà a la nostra costa primer les grosses, o sigui, començarem a principis d'any amb sèpies grosses, de mig quilo fins a 2 quilos, i a mesura que vagi passant la temporada, que vagi avançant l'any, i cada cop les sèpies seran més petites. Ara ja ens estem trobant a finals de temporada, ja estem acabant, i quedant les sèpies, diríem que són aquestes sèpies de 150-200 grams, que són les sèpies que ja són reproductores, però són ja les últimes de l'any. Ara ja ens haurem d'esperar a l'any que ve, que neixin aquests ous, a final d'aquest any naixeran aquests ous que aquestes sèpies han vingut a posar aquesta primavera, sortiran a l'hivern, creixeran, es faran adultes, i la temporada que ve doncs, ja seran aquestes reproductores que pescarem.
Jordi, i això posat a la cuina, què? Perquè, clar, comencem l'any al mes de gener amb unes sèpies d'una mida considerable i estem ara aquí amb aquesta primavera calorosa, que de ben segur que, com diu ara l'Isaac, són molt diferents, no? I segurament també la textura. Com les cuines, tu, les sèpies?
Mira, m'agrada de moltes maneres, però l'altre dia la meva germana, la Mary, abans d'ahir, en el Mary Lou, me'n va fer una a lo picant. Com una mica com fa l'anxova a lo picant i una mica com es fa el calamar a bordo, no? El calamar quan es pescava al moment i es feia així a bordo, doncs es feia d'aquesta manera, amb una miqueta d'all i guindilla, no? Així és, recordant una mica a la bilbaïna. D'aquesta manera l'he trobat una manera fantàstica, perquè a més s'ha de congelar, és inevitable, per trencar les fibres, i déu-n'hi-do encara, o sigui, està fent a les dents, però... Però el gust és una cosa meravellós. Per altra banda, fregida, l'ha trobat un animal que és fantàstic, fregit, i a Sant Pere les dones grans la feien d'una manera que la trobo també molt xula, que la feien com amb un suquet, escolteu bé això, perquè això és interessant, com amb un suquet que quedava absolutament reduït totalment al líquid i anaven ficant com capes de patata molt cuita, la sèpia, la patata molt cuita, anaven fent capetes i això ho deixaven estufar i quedava completament absorbit el suc. Bueno, això és meravellós, però meravellós, sí. Hi havia una dona aquí, Pelacalç, que encara ho feia d'aquesta manera. Sant Pere antigament es pescava molta sèpia, era un lloc de...
És l'epicentre. Sant Pere Pescador, podríem dir que entre la Muga i el Fluvià hi hauria el rovell de l'ou de les sèpies d'aquí, de l'Empordà.
O sigui, la part de mar, no? Perquè el Muga i el Fluvià són dos rius.
Sí, jo dic aquí a la badia, a la desembocadura, jo sempre els rius els veig des d'en mar. Sí, són les
clar. Jordi, i aquestes sèpies últimes de temporada, de finals de maig a mitjans de juny, aquestes com les cuines?
Bueno, podem guisar-los una miqueta més, estem el mateix estofats curtets, no fa falta que siguin llargs. A mi, que una sèpia molt gran, una sèpia que la vulguem fer doncs, amb pèsols, amb mandonguilles, trobareu d'allò als mars i muntanyes, i que quedin molt tovetes, ja és un producte interessant, però a mi trobar-hi textura, o sigui, i cada vegada més, una miqueta de textura contra no perdre sabor, doncs ho trobo una manera interessant. Un estofadet que quedaria molt bé, doncs un estofadet ficant-hi 4 galeres, una miqueta de cansalada, alguna cargola que trobéssim por ahí, doncs faríem un mar i muntanya que de ben segur tindríem de xocar-hi bastant de pa.
I ara els japonesos que ens foten aquests sushis i que amb algun ja trobes una miqueta, algun sushi així de calamar o de sèpia crua tallada com si sigués un tàrtar, quina sèpia o quin calamar hauríem de tenir aquí? Perquè té una textura molt interessant crua i amanida.
Molt, això estic absolutament d'acord. A mesura que m'anaves preguntant, després anava pensant, dic que aquesta és una bona fórmula. Sense cap mena de dubte, mira, el calamar de putera, per descomptat, agafant només la part central i fet amb tartar, que a més són tartars molt simples, perquè són tartars de 3 gotetes de llimona, pebre, sal, la justa i una miqueta d'oli, et dona una textura molt agradable, però és que a més et conserva molt pròpiament el sabor d'una manera molt natural. la sèpia aquesta exactament el mateix. L'altre dia amb l'Isaac em vam menjar una. Res, i vam afegir quatre cosetes de temporada, eh? Una mica de verdelaga, hi havia una mica de cirera, per donar-li un toquet si és més àcid i dolcet, però de veritat són... aquesta és una molt, molt bona fórmula que a la que ens atrevim a fer-ho, de ben segur que serà una fórmula que es farà molt, amb aquest concepte tant de mestissatge que estem ara cada dia més, però és molt pràctica, és molt agradable, és molt d'aprofitament, perquè pots aprofitar absolutament tot l'animal. Jo vaig agafar, en aquest cas, vaig agafar fins i tot tots els intestins, tots els interiors, vaig saltejar, vaig fer com una mica així una vinagreta i vaig acabar-ho per sobre i encara li conservava tot el sabor.
Jo encara recordo un àpat a casa teva ja fa una colla d'anys, amb el mestre Badó Arbós, també de Catalunya Ràdio, i ens vas fer un menú íntegre, allò, íntegre o integral, podríem dir, de calamar de puter, des de la punta, des dels tentacles fins a la cua. Això hauríem de tornar a repetir.
Bueno, sempre que vulguis, un monogràfic, però aquesta vegada el farem de sèpia. No perquè calamar m'embogeix, a mi és un producte que el trobo meravellós i tal, però ja li hem donat el recorregut que li teníem que donar, ja l'hem posicionat allà on el teníem que posicionar. Jo crec que el d'allò està en la sèpia. Les dues tenen una cosa en comú, que ho diguem molt i ho repetim molt amb molts animals, però recorden el porc, no? Allò, podem aprofitar absolutament tot. I a més, el disseccional cobra molt de sentit. O sigui, és un animal que no el podem netejar sota l'aixeta i tirant-ho tot, perquè ho hem de fer-ho amb una mica de cura, perquè absolutament tot el que anem disseccionant, tot té una vida, tot té una tècnica, tot té una manera de coure, i és molt interessant. Però bueno, ens recordo una miqueta això, és ideal per fer això, per fer aquests monogràfics on puguis trobar textures i coccions i tot.
Clar, parlem del calamar de putera i aquí ens pensem que tothom sap el que vol dir això de la putera. La sèpia també es pesca amb putera o no?
Recreativament, amb la pesca recreativa es pesca amb putera i peixet. Vale? A l'entrada de temporada que entren aquests animals reproductors amb gana, doncs es pesquen amb peixet. Nosaltres els professionals el pesquem amb tresmall al començament de la temporada i quan avança la temporada que ja la sèpia es mou més per la còpula, per la reproducció, la pesquem amb nanses, un art de pesca super sostenible i que l'estem tornant a utilitzar després de 30 o 40 anys de desús. Jo crec que és un gran èxit del sector pesquer poder tornar a recuperar aquests arts de pesca que s'havien perdut perquè són super selectius i sostenibles, i el calamar de putera doncs és això, el seu nom ho diu, no? El pesquem d'embun en bun, de nit, s'agruma el peix amb llum, sortim amb els botets al vespre, encenem les llums quan ja ha caigut el sol, i amb això agrumem tot el peix blau, i el peix blau doncs aporta aquest calamar. I el calamar doncs és una canya de pescar o una fluixa, una línia, un fil de nylon, on a baix hi ha una putera plomada perquè tingui el pes per baixar cap a baix, i després fent moviment curts i repetitiu, simulant doncs, un peix ferit, doncs, traiem aquest calamar, que el pugem, i es tracta amb molta cura, és un calamar que no toca el gel, sí que es fica dintre la cadena del fred a 2 graus, però no li deixem tocar ni amb aigua dolça ni el gel, perquè li fa mal bé el que seria la pell, i perdríem aquells colors tan macos que té el calamar. I és una pesca també ancestral que té un piló d'anys i història i és la manera en què nosaltres pesquem el calamar.
Estem aquí avui parlant amb l'Isaac, pescador d'aquest projecte Sèpia, amb en Jordi Jaques, cuiner, un dels grans defensors d'aquest patrimoni gastroalimentari que tenim aquí a casa nostra i amic de Catalunya Ràdio, que per cert encara foteu cosetes parlant de gastronomia i Barça, perquè aquest any la temporada no ha anat gaire bé, eh?
Jo crec que vam plegar en el moment idoni.
Vau plegar en alça, no?
Sí, vam plegar quan tot era meravellós. No, això era un programa que fèiem amb en Carles Fiter, que es deia Que no falti de res, era un podcast que va estar bé, ens ho vam passar molt bé, i bàsicament jo aportava la part gastronòmica. Sempre hem dit que el futbol i la gastronomia van molt lligats, bàsicament perquè no hi ha desplaçament on el més primordial sigui on aniràs a menjar. Llavors, jugàvem molt amb aquests components i sabem que a les taules es fan tertúlies futbolístiques i bueno, és aquest component, una vegada més, que té el futbol, aquest punt gastronòmic, però bueno, no, és una cosa més catxonda que no pas una altra cosa.
Doncs, com dèiem, aquest projecte Sèpia és un projecte interessantíssim, però, clar, per una banda tenim, diguem-ne, la defensa d'aquests ous que dèiem, es posa de dins del mar, les sepis es pesquen, però hi ha una cosa importantíssima, que és després com ho sabem nosaltres que aquelles sèpies o aquells calamars, no, quan els anem a comprar, poden ser d'aquest projecte. I sabem, sobretot, que són d'aquí. I amb això ha nascut una altra història, no?
Exacte. Doncs aquest mateix projecte va crear aquesta demanda, no, amb restaurants com en Jordi i d'altres que van tenir aquest interès per aquest producte. Doncs va néixer doncs en Pescat, no? En Pescat al final és una marca que hem fet aquestes barques de pesca artesanals de l'Escala i l'Estardit, que estem col·laborant en el projecte i altres projectes també, on tenim doncs aquest codi ètic, aquesta filosofia a l'hora d'anar a pescar doncs comuna. Hem creat aquesta marca bàsicament per poder tenir una línia de distribució directa entre els restaurants, cooperatives de consum i consumidors, per poder distribuir directament aquest producte de les nostres barques en el consumidor.
I això com ho feu? Perquè, clar, per una banda arriba el peix al port, el tradicional seria que anés a la subhasta, les subhastes són normalment doncs, a la baixa, no? I clar, aquí sempre hi ha una cosa que és que si allò que s'ha pescat arriba a un preu que és vàlid pel pescador o per la pescadora, no? per la barca, que l'hagi fet sostenible, que l'hagi fet rendible. No? És a dir, una miqueta aquesta filosofia slow food que els cuiners feu anar, que és que el producte sigui bo, net i just. No? Bo ja ho és, net també ho és, però que després el preu sigui just per tothom.
Doncs sí, exacte. Desgraciadament tots som coneixedors de que el sector primari està bastant apretat amb els temes de l'especulació amb el seu producte. Nosaltres, els pescadors artesanals, doncs, també ens sentíem bastant apretats amb el model actual de la subhasta, on tu has dit bé, que és una subhasta a la baixa i al final l'última paraula la té l'intermediari. Van voler sortir d'aquest model. És un projecte que ens ha costat molt perquè és pioner, no hi ha altres casos com aquest. I al final el que fem doncs, és des d'aquesta agrupació que tenim els pescadors artesanals doncs, ens fem una primera venda legal a la llotja, però en comptes d'entrar dintre del model de subhasta on intervenen altres actors, doncs fem un contracte alimentari, un contracte d'abastiment, que és el que dona paraigua legal en aquesta primera venda, i aquest contracte d'abastiment o alimentari és molt clar i transparent. O sigui, hi ha la part venedora, que és una de les barques que està afiliades a l'associació, i que representa aquesta marca d'en Pescat. Per altra banda, hi ha doncs, aquesta plataforma que hem creat, aquests 10 pescadors artesanals, i després aquest contracte doncs, estipula un preu fixe i just per aquest pescador amb l'organització de pescadors. Nosaltres hem obert aquesta porta en els restaurants, cooperatives de consum i consumidors perquè ens puguin fer les seves comandes, i aquestes comandes es trasladen directament a l'agrupació de pescadors que formem aquesta marca. I és molt fàcil. Hi ha un preu fixe just per al pescador i hi ha un preu fixe per a la persona que ens fa aquesta comanda. Aleshores, sortim d'aquesta inestabilitat de mercat que teníem fins ara. Ara som conscients que la nostra producció serà igual que la que tenim o irà a menys, perquè la regressió de l'estoc pesquer doncs, és una realitat. Aleshores, per intentar mantenir aquest ofici, doncs, creiem que la peça que ens faltava doncs, era això, tenir uns preus dignes en el nostre producte i que la cadena de valor doncs, no es perdi per al camí.
Jordi, això també és una cosa bona per vosaltres, sobretot també perquè valoreu la feina que fan des de com dèiem, no? Des de la part de la pagesia del mar, des de la banda del pescador, des de la banda de la barca, no? Quan parleu de que un producte sigui bo, net i just, que vosaltres pagueu un preu digne també als vostres proveïdors, no? Això també fa que, no sé, no? Que prediqueu amb l'exemple.
Mira, t'has fixat abans quan explicava el procés que feia a l'hora de treure el calamar d'en mar. O sigui, fixa't bé que el meu pare tota la vida ha anat sempre a comprar directament a llotja i coneixem molt bé les llotges i on diuen un peix de Port de la Selva, peix de Llançà o peix de Roses. O d'Escala, o de Blanes, o... Parlem de barques. Parlem de barques, perquè no totes les barques tracten el peix igual, no totes les barques fan unes tries iguals, no totes les barques tenen aquesta cura de processar, ells tenen aquesta sensibilitat. I aquesta sensibilitat, probablement, nosaltres, fins al dia d'avui, ni la coneixíem. Ens acaba d'explicar un procés perquè el peix no toqui aigua dolça. Vale? Amb tres variables. Escolta'm, jo recordo l'avi Mariano, que per mi sempre ha sigut absolutament referència amb el que és el mar, i sempre deia, no? es va inventar el gel, es va acabar el peix fresc, no? És molt radical la frase, eh? Absolutament.
Espera, que aquesta, sí, molt radical, però convé la reflexió, eh? Sí, torna a la dia, a veure.
Sí, la reflexió que feia l'avi Mariano en aquest sentit és que a partir del gel, vale, comencem a fer abús del gel, i això vol dir un abús del contacte del peix amb l'aigua dolça. La gent de l'escala tota la vida havia anat a netejar el peix en mar. O sigui, tu anaves a les roques i netejaves el peix en mar directament. A part que estaves agromant, estaves fent moltes coses molt bones, però més enllà d'això, o sigui, quan menys contacte tenia el peix amb l'aigua dolça, doncs molt millor. Ell, en aquest procés que t'acaba de dir, del moment de treure el calamar fins a entregar-te'l, no per això perdre el fred, doncs això és molt interessant. Això és molt interessant, però és que això és un valor afegit. I això és com quan nosaltres ens posem a negociar a vegades el preu, és que és una de les accions més ridícules que he vist mai. Què estàs fent? Què saps que hi ha darrere? Primer de tot, has preguntat què hi ha darrere? Has preguntat, saps què tens entre mans? Saps quin és el tret diferencial d'aquest producte amb aquest? Perquè quan ens posem a negociar, sempre que negociem, partim d'una referència. Com vols tenir una referència si no tens coneixement de què li està passant a aquell animal a partir del moment que surt del mar? Per això és molt interessant el contacte directe. Jo sóc molt pesat amb aquest tema i no paro de dir-ho. Vull dir, totes les accions que fem, el que s'està fent del Viu en Blau, totes aquestes accions només cobraran sentit si la relació dels pescadors amb els cuiners va a més per coneixement, per temporalitat, per venda directa, per preu, absolutament per totes aquestes singularitats, no?, que té conèixer el procés. Però realment és un valor afegit per nosaltres, un discurs que podem explicar als nostres clients, una manera d'entendre, perquè ja em diràs tu, li podem negociar el preu com vulguem a algú, sí, que ha aconseguit fer tot aquest procés, que no hagi tingut contacte i no ha tingut corrosió l'animal, i arribem i l'enterrem de gel. Sí, què ha passat aquí? Entens? És com un disbarat. I és molt important aquest discurs, és molt important parlar entre nosaltres, tenir tot aquest coneixement. Ens enriquirà i només hi ha coses a favor. I sobretot això, hi ha una cosa molt important, que és no anem a l'altra punta de món a buscar el que tenim aquí al cantó. I si no ens va bé l'anxova, tindrem viso. I si no tenim calamar, tindrem sèpia. I si no... Però vull dir, cada dia surten peixos meravellosos d'aquí i els hem d'aprofitar al màxim.
Mira, portem mitja hora gairebé una miqueta més parlant de, a l'escala, parlant de peix, i encara no havíem parlat de l'anxova, eh? I ara ha sortit el nom de l'anxova. Mira, això que dius tu em fas pensar molt en una frase d'un gran amic en comú que tenim, l'Artur Martínez, de Terrassa, que ell sempre parla de l'exotisme de proximitat, no? És a dir, que avui en dia a l'escala algú es pugui menjar, i sembla estrany que ho diem d'aquesta manera, eh? Una sèpia o un calamar de l'escala, això és exotisme de proximitat.
És una frase... Sí, és així. I a més el que deia ell, no? que molt de cops ni ho saps si te l'estàs menjant o no, perquè molts d'aquests productes, la seva línia, la seva traçabilitat es perden per al camí.
Clar, i vosaltres això com ho feu després? Perquè, clar, teniu aquest projecte de l'empesca't i de ben segur que... feta la llei, feta la trampa que dic jo, no? I és allò de un restaurant us compra, ho diu. Clar, aquí amb en Jordi ho tenim molt clar, eh? Aquí al Molí de l'Escala, que ho compres i ho compres i pam. Però, clar, comprar-ho una mica i després dir-ho tot, jo crec que, clar, hi ha una cosa que és l'ètica que té cadascú, no? Però hi ha alguna manera, diguem-ne, que teniu per poder-ho diferenciar, això?
Mira, ja que en compren una mica, jo ja he trobat la primera bona notícia. jo crec que els que serem proveïts per Empesca't som uns afortunats, perquè no crec que Empesca't tampoc tingui un gran volum. Val? Jo crec que la clau d'Empesca't és consolidar la metodologia de quan el peix surt del mar. Ells són uns bons pescadors, nosaltres sabem el que hem de fer a la cuina, però... La clau és que hem de refer aquest procés de quan ho traiem d'en mar, com ens comuniquem fàcilment? Nosaltres també tenim molta feina i la practicitat és una cosa que la valorem. Per tant, com hem de fer que el sistema sigui pràctic? Ells han plantejat un sistema que està molt bé, que són uns preus més fixes, marcant unes temporalitats, on analitzen unes espècies que tenen aquella temporalitat, que nosaltres això a l'hora de programar les cartes és meravellós, on expliquen les singularitats en el procés a partir del moment que està pescat l'animal i on te posen un preu. Tu amb això, ells, en lloc de dir-te tenim això, diuen aquesta setmana probablement pescarem això, pescarem això, pescarem això. Tu tens una previsió molt interessant. Tu aquella setmana pots dir, vale, molt bé, fantàstic, doncs puc tirar per aquí i per aquí. I si no, escolta'm, pots planificar també una alternativa. Val? No és un model que està pensat per cartes estancades, no és un model que està pensat per volums grandiosos, vale? És un model que està pensat doncs, per qui tingui ganes de tenir aquest diàleg amb els pescadors. Les mentides tenen les cames curtes, vull dir, no sé, qui ho faci, bueno, pitjor per ell, no sabria com dir-ho. Jo crec que el producte també parla per si sol, vull dir que d'alguna manera... és difícil, no? Que és difícil de controlar i jo crec que també és difícil de mentir, no? D'alguna manera. Podria ser, no? El següent pas, una vegada estigui molt consolidat tota la gent que us compra, doncs d'alguna manera certificar-los, no? I a partir d'aquí, però bueno, jo ja et dic que la primera bona notícia és que en compren una mica. Ja crec que és un bon pas.
Com diuen, s'agafa abans un mentider que un coix. Isaac, algú m'ha dit que després de la sèpia l'altre capítol és el pop, no?
Sí, justament ahir vam estar començant a treballar amb un projecte que es diu Pop de Gram, que l'està impulsant una fundació que es diu Alive, que estan aquí a la Badia de Roses treballant també per posar en valor doncs, tot el producte pesquer d'aquí del territori i la seva ecologia. I al final, sí, també s'ha agafat una mica l'experiència que teníem amb el projecte Sèpia, que al final l'objectiu és intentar beneficiar doncs, la reproducció d'un recurs molt important per a aquestes dues badies. El POP també ho és, i ara just s'han calat doncs, unes línies, com una prova pilot, de cadups. El cadup és un art de pesca que utilitzem els pescadors artesanals per pescar el POP. Al final és una cova amb un orifici gros i un orifici petit a darrere, i el POP entra dintre, s'encau a dintre d'aquest cadup, per reposar i per alimentar-se a l'hora de menjar. Vale? Doncs utilitzem aquest cadup o catúfol que antigament s'havia fet servir aquí en el territori, aquesta forma de ceràmica, el catúfol es feia servir per treure aigua de les sínies, dels pous. I els pescadors doncs, van agafar aquesta eina doncs, per pescar el pop. I també crec que és un art de pesca superselectiu, supersostenible, i aquesta mateixa eina, el cadup, doncs s'està fent servir doncs, per fer aquest seguiment. Els biòlegs estaran fent immersions periòdiques en aquest calament de 25 cadups a la Badia de Pals i 25 cadups a la Badia de Roses per entendre el cicle reproductor del pop, perquè tinguem clar quan es comença a reproduir i quan acaba. També un estudi interessant que es pot fer a través del pop. El pop, com t'he dit, agafa els aliments que tenen al voltant del seu cau i se'ls emporten al cau per menjar. El pop és un gran mariscador, menja marisc. Podem trobar doncs, cloves de lluenta, de curruco, d'almeja, de barbaretxo, de navalla. I amb això els biòlegs veuran, primer, fixar el que seria la veda biològica del pop, que això ens interessa per poder deixar el pop reproduir-se com toca, que ho sabem una mica, però no ho tenim del cert. I després també volen fer un estudi de com està la població de marisc de les dues badies. O sigui, utilitzaran el pop com un mostrejador del marisc, perquè el marisc viu enterrat i amb immersions o així és molt difícil de saber com està aquesta població de marisc. En canvi, el pop ens farà aquesta feina, serà ell el que irà a buscar el marisc, que ens l'entrarà en aquestes olles, en aquests cadups, i després els biòlegs doncs, podran veure quin estat està el marisc de les dues badies.
No, Isaac, entre un aquí parlant de les sèpies del pop i l'altre parlant de la cuina, m'heu fet venir gana. Què us sembla si anem cap allà al molí i posem alguna cosa a la cassola? Què ens faràs avui?
Peix blau. Tem de ple la campanya del peix blau. Ja farem, doncs mira, farem sorells, farem barats, sardines, anxoves, farem un arròs d'anxova molt ben parit. Farem anar també, tirarem algun xorro de garum. De garum, sí, home, fins i tot ens menjarem fins un xuxu de Can Joer.
Sí que ara teniu el millor xuxu del món aquí a l'Escala, no?
Sí, ja només ens faltava això, els escalencs. I ara sí que hi ha, no sé, el rest del món com ho fareu, perquè, clar, tenim les millors anxoves, tenim els millors pescadors, tenim el poble més maco del món, tenim les ruïnes d'Empúries, ja tenim el millor xuxu del món.
Ja que es for president, eh? Gràcies, nois.
Molt bé, gràcies a tu, Pep.
Gràcies a tu, Pep, merci.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase del senyor Lord Byron, que diu: qui hagués cregut, des de la simple reacció de l'Adán, que la cuina arribaria a posseir tants recursos com per crear una ciència? I això és el que ens agrada, tenir ciència i cuina, i sobretot, saviesa gastronòmica. Ens tornem a veure si tot va bé d'aquí pocs dies. A passeu!
La vida és molt més gran. Visca al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama, i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny al teu costat.